Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Ambient de tensió màxima al Parlament de Corea del Sud després que el president del país hagi declarat la llei marcial. El president ha fet l'anunci en un discurs televisat al país en què ha acusat l'oposició de planejar una rebel·lió i ha afegit que cal protegir l'ordre constitucional. Pequín, Francesc Canals.
Yun acusa el Partit Democràtic de ser pro-Corea del Nord, l'amenaça de forces comunistes, tot i que els últims esdeveniments a la política interna sud-coreana serien la clau de la qüestió, amb un president amb índex de popularitat molt baix, sense majoria al Parlament i després que l'oposició aconseguís retallar els plans pressupostaris del govern i també aconseguís iniciar la destitució de diversos fiscals. L'oposició ha cridat la població a concentrar-se davant del Parlament per impedir que es consumin les ordres del president Yun, que suspenen la democràcia per primer cop des dels anys 80 en aquesta avançada economia d'Àsia, on impera ara mateix la perplexitat. Escenes sense gran violència, però d'estira i arronsa amb les tropes a l'entrada del Parlament.
Més notícies, Joan Aleix Mata.
La vicepresidenta de la Competència i Transició Justa de la Comissió Europea, Teresa Ribera, rebutja rotundament que hi hagi un pla per retardar la prohibició de la venda de cotxes dièsel i benzina prevista pel 2035. La pressió s'ha incrementat un cop la Xina ha inundat el mercat europeu amb vehicles elèctrics. Ribera ha estat rotunda en el primer acte des que ocupa el càrrec en una fàbrica belga.
No es algo que se plantee la Comisión Europea y diré que no es algo que se plantea prácticamente nadie. La gran pregunta es cómo se puede combinar y acompañar a la industria del automóvil europeo en un proceso de transformación que está en marcha y en una carrera industrial a nivel global que se activó ya hace años.
El govern espanyol defensa que els menors no tinguin contacte amb cap dispositiu mòbil fins als 6 anys i que els primers telèfons siguin sense internet com a mínim fins als 16 anys. Són algunes de les recomanacions que el comitè d'experts ha fet arribar a la Moncloa per encàrrec del mateix executiu de Pedro Sánchez.
L'Ajuntament de Palafrugell, al Baix Empordà, instal·la per primera vegada 3 camps de boies al voltant de les Illes Formigues i de les cales Massoni i Pedrosa. Girona, Laia Claret.
Xavier Rangel és el regidor de Medi Ambient i especifica que les boies s'hi han instal·lat amb aquesta finalitat.
Al clavar l'àncora i a l'aixecar-la, sempre se n'arrabassen algunes mates. El que fem és oferir en aquests llocs on hi ha praderies de Poseidònia aquestes boies perquè la gent s'hi pugui ancorar de forma senzilla.
Hi han estat durant l'època de més afluència d'embarcacions entre el maig i novembre i la intenció és tornar-les a posar l'any que ve. La inversió ha estat de 47.000 euros, el 90% finançat amb fons europeus. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
La CUP ha denunciat Baqueira Baret a l'Oficina Antifrau de Catalunya per un suposat delicte urbanístic i ambiental. Els anticapitalistes asseguren que l'estació d'esquí hauria iniciat la instal·lació de 77 canons de neu abans d'obtenir cap autorització. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Bona tarda. Segons detalla l'escrit presentat pels CUPaires a Antifrau, el 8 de novembre de 2023 el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alta Neu sotmetia informació pública a la petició de Baqueira Baret de construir una xarxa de producció de neu artificial a la zona de la Bonaigua. En aquell moment, i per tant, sense haver obtingut cap permís, l'estació d'esquí ja hauria instal·lat com a mínim 14 dels 77 canons que són objecte de la denúncia. Dani Cornellà és diputat de la CUP.
Per tant, s'han saltat tots els procediments i han demanat permís un cop ja l'obra estava executant-se.
Els CUPaires consideren que en l'actual context de canvi climàtic no s'hauria de permetre la instal·lació de canons de neu. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
Esport, Xavi Campos.
El Barça juga aquesta tarda a les 7, d'aquí a dues hores, al camp del Mallorca, el partit avançat de la jornada de Lliga que coincidirà amb la Supercopa el mes de gener. Marc Casado ha estat la gran novetat en la convocatòria que ha viatjat aquest matí a Palma. El Barça arriba a aquest partit després de sumar només un punt dels últims 9 possibles a la Lliga. A partir de les 6 començarà la TDT a Catalunya Ràdio. Demà el Madrid jugarà també en partit avançat al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Avui també hi ha partits de la segona ronda de la Copa, dos partits amb equips catalans. A les 9, Barbastre Espanyol, i a un quart de 10, l'Europa, Les Palmes. Demà, a la Copa, jugaran el Girona, el Sant Andreu i el Nàstic, i dijous ho farà l'Olot. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça visita el vigent campió, el Panathinaikos d'Atenes, a un quart de 9 del vespre. Aquest partit, el de l'Eurolliga, i els dos de la Copa es podran seguir en una edició especial del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el ciclista belga Remco Evenepoel, campió olímpic a París, ha tingut un accident mentre s'entrenava i l'han hagut de traslladar a un hospital. Segons France Press, s'ha trencat una clavícula, algunes costelles, un omòplat i també té fractures als ossos d'una mà.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 5 minuts a les 5 de la tarda. Sentit el butlletí de seguida, us explicarem què està passant a Corea del Sud, aprofundirem, de seguida us ho expliquem for dummies, perquè tothom ho entengui. Abans, però, estem a la sobretaula amb la Brigitte Lamour, amb la Llucia Ramis, amb l'Esther Vallès, amb en Fran Domènech i amb en Carlos Baraiber. Estàvem parlant amb en Lluís Pastor. Lluís, ets aquí,
Sí, clar que sí.
Professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Estàvem parlant del paper dels influencers a l'hora de comprar. En aquest cas, partíem d'un estudi de la UOC que deia que el 45% dels enquestats comprava algun producte per recomanació d'un influencer. I arran d'això, ens hem posat a debatre la diferència entre un influencer documentat i un prescriptor, un influencer no documentat i un prescriptor documentat. I ens hem quedat una mica aquí, no, Llucia?
Mira, la paraula cultura ve de cultivar. I el cultiva coneixement, no ve de consumir. I crec que l'influencer el que fa és fomentar el consum. Llavors, també fomenta el consum dels productes culturals, no? Llavors, per mi, desvirtua completament el que seria el la figura del prescriptor, la figura de la persona que te recomana llibres, que te recomana cultura, que recomana un accés al coneixement. I en aquest sentit, és evident que la paraula influencer és molt sintomàtica, no? És a dir, vol influir i, per tant, el que vol és un bé per ell mateix. És continuar sent influencer, tenint aquest poder d'influència, aquest poder de poder canviar la manera de pensar de la gent o la manera de comprar, en aquest cas, no? De consumir de la gent. I, en canvi, jo crec que el prescriptor l'únic que fa és recomanar-te pensant més en tu que no pas en ell mateix.
És que és pervers el mateix terme influencer.
Clar.
I és pervers que una persona ja vulgui dedicar-se a ser influencer. Perquè ara, fins i tot, Lluís, hi ha estudis documentats de universitats que fan classes d'influencer.
I aquí et vens.
Sí, pot ser. De fet, si intentem analitzar... Perquè, clar, al final, el fenomen de l'influencer, com que està vinculat amb una societat ultracapitalista i és un fenomen que ha sortit de les xarxes, ja surt d'alguna manera atacat d'origen. Però si tirem del fil de la que deia la Llucia i dius, ostres, al final l'influencer ve d'influència i qualsevol mitjà vol tenir influència, qualsevol persona pública vol tenir influència. La qüestió és influència per a què? Llavors, aquesta influència per a què, perdoneu que torni una mica a l'estació d'abans, és molt diferent si tens prou coneixement que si no tens prou coneixement. Perquè si tens prou coneixement, a mi m'explica algú l'últim llibre que ha fet una escriptora meravellosa del Canadà i me'l fa viure i em genera la influència d'aquesta escriptora, ho fa molt bé, t'asseguro que jo el que faré serà baixar a buscar una llibreria o per online i buscar-me el llibre. És a dir que, al final, el consum si no és l'objectiu inicial, sí que quan tens influència, el consum acaba sent l'objectiu final. Tu sents una crònica de periodisme internacional de periodistes ben com el Juliana, posem per cas, i al final tens ganes de posar-te a llegir llibres que t'expliquin millor què passa a Hongria, què passa a Corea del Sud o què passa a França. La qüestió és si situem, com deia l'Oixi abans, el coneixement en el centre o el consum en el centre. Jo crec que el consum, d'una manera natural, acaba sent una derivada, una conseqüència, que pot portar algunes persones a fer-lo i altres a no fer-lo, quan realment el que et traslladen és un coneixement que abans no tenies.
Clar, és que jo crec que aquí hi ha, o sigui, agafant el fil de la Llucia i el teu Lluís, un influencer viu d'això, viu d'influenciar. I si tu clar, vius d'una cosa, l'has de cobrar, l'has de monetitzar. Llavors, aquí és quan ve que, per exemple, crítics de sèrie, de vegades, o periodistes, es dediquen a altres coses, a informar, a una taula del que sigui. I a partir d'allà, tu poden ser més influents o menys, però no van a vendre't productes. Si els influencers no venen, se'ls hi acaba la feina.
La feina.
Ja, però un altre punt només per posar a la taula. La qüestió és que no m'enganyin. És a dir, tu agafes qualsevol diari, qualsevol revista, qualsevol ràdio, aquesta mateixa, que és pública, i sents anuncis de coses que m'estan influenciant a que els consumeixi. Perquè al final els mitjans de comunicació o les persones que fan comunicació sempre hi ha algú que ho paga. És la frase aquella del Josep Pla, no? I això qui ho paga? Doncs sempre hi ha algú que ho paga. I el pot pagar algú directament amb una comissió sobre la venda o el pot pagar els anuncis que hi ha darrere d'un mitjà. Abans algú de vosaltres deia una cosa superinteressant. Diu, no sabem qui hi ha al darrere d'aquests influencers. Tampoc sabem qui hi ha al darrere de La Razón, qui hi ha al darrere del diari Ara. No ho sabem. Sabem
la ideologia que tenen.
Sabem la ideologia que tenen, però no sabem qui hi ha al darrere.
Bueno,
de fet, ara hi ha una llei que es posa en marxa per mostrar, efectivament, quins són els interessos que hi ha al darrere de molts mitjans, perquè, diguem, no siguem tampoc ara massa ingenus, tots sabem que els directors, les directores de mitjans de comunicació s'inflen a rebre trucades de gent que volen que surtin coses o que no surtin d'altres, amb la qual aquesta qüestió segurament està marcada, jo crec que amb una espècie de pecat original en els influencers, perquè d'alguna manera sorgeixen d'un entorn que és absolutament consumista. Però si retiréssim aquesta derivada i ho analitzéssim només com a procés comunicatiu, ens adonaríem que si tenen coneixement, que aquesta és la derivada inicial, si tenen coneixement, fan un tipus de procés d'acompanyament molt semblant al que podrien fer altres mitjans, diguem, compostos més d'unes quantes persones i no d'una sola.
Ara, fixeu-vos que estem parlant des d'una perspectiva molt adultocèntrica, però avui al Catalunya Migdia estaven parlant amb en David Bueno sobre l'ús de pantalles i sobre a partir de quina edat hauríem de tenir pantalles, acordaven que era a partir dels 16, però clar, precisament els influencers jo crec que funcionen molt en aquests registres d'edat més franja. Baixos, no? Nosaltres estem parlant de anem als prescriptors, anem als periodistes, anem als mitjans, que ja sabem que hi ha gent contrastada, gent amb coneixement, la cultura, no? Ve de cultivar, ara ho deia la Llucia, però, clar, aquí hem de fer una labor de pedagogia tots, amb la nostra canalla, de dir, escolta, és que aquesta criatura que t'està dient, o aquest influencer que t'està venent aquí, em surt l'exemple de pintar llavis, però pot ser qualsevol altra cosa, potser no, ni ho ha provat, no és una persona... Ensenyar-los el que és un prescriptor, no? Aquí potser està en la nostra mà, com a adults, perquè, clar, estem parlant molt del que ens influencia a nosaltres, però, bàsicament, els més influenciats deuen ser més una franja més jove, dic jo, Lluís.
Sí, aquí hi ha una qüestió que és molt interessant, també. El fenomen d'internet apenas té una generació, 25 anys, posa no gaire més, a Espanya en concret, i el fenomen de les xarxes socials encara menys. I el que ens passen els canvis tan ràpid que la societat no acaba d'estar entrenada de quins usos hem de fer i quins usos no hem de fer, sobretot en els nanos, amb els infants, no? Amb els menors. Clar, un menor d'edat pot seguir a qualsevol influencer, pot accedir a pàgines porno i tal. És com si no entenguéssim l'ús de certes substàncies i els donéssim cigarretes als nens, barbitúrics als nens, i dius, home, no, Lluís, ara t'has passat, això no ho faríem mai. Bueno, això no ho faríem mai, però en el cas de la informació que ha arribat amb un extrem de multimodalitat i d'arribar a tothom de qualsevol manera i qualsevol dispositiu, doncs no estem entrenats i resulta que els hi han donat als nanos un munt d'informació que segurament no saben com gestionar ni saben com contrastar, perquè fins i tot als adults ens costa, i si no, diguem, els resultats d'algunes conteses electorals del món ens mostren que segurament això va per aquí. Però, clar, en el cas dels nanos encara és més rellevant. Llavors, també diria, i sense haver fet sobre això en concret cap estudi, que hi ha una part de no sabem què fer amb coses tan noves, i clar, nosaltres som societats més aviat disteses i flexibles, i deixem que tothom accedeixi des de qualsevol edat, des de molt joves, a molta informació que a vegades no poden pair, no poden digerir, i que segurament els genera comportaments que no serien els millors, no?
Lluís Pastor, ai, apassionant, un dia el farem venir aquí presencial, perquè sempre parlem a distància, donant sí. Uns hem de veure les cares.
Sí, serà Lluís. Molt bonic aquest dia.
Sí, per favor. Lluís Pastor, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, gràcies per haver conversat amb nosaltres sobre aquesta influència dels influencers, mai millor dit. Una abraçada.
Abraçada forta a tots vosaltres.
Va, que avui us estem fent una pregunta. El 607-070-901. Seguiu berenant com adults? Manteniu aquesta tradició de berenar? I el sopar? A quina hora el feu, el sopar? Entre tots els que participeu, lots de galetes Virgínies i dues entrades per l'obra La Presència a la Sala Villarroel. Fran Domènech, què ens diuen?
Tu preguntes si es pot berenar. De Montse diu que és sagrat el berenar. L'Albert també, i diu que berena un parell de peces de fruita a les 6. Per tant, 3/4 d'hora perquè l'Albert mengi les seves peces de fruita. L'Anna diu, atenció, si fa aquagym, berena a les 6. És a dir,
sí.
Si ara està fent aquagym no ens escoltarà.
No, però està fent esport.
Està no, bé. I a les 6 berenarà.
Sí, està bé.
Mira, el Josep ha berenat ja. Concretament a 4:15 no ens ha dit que ha berenat, però l'Anton sí que ens ho ha explicat i diu, només breno a l'hivern i atenció que brena l'Anton. 2 iogurts grecs amb un bol, amb una mica de mel i préssec amb almívar. Això és el que brena a l'hivern.
És curiós perquè només brena a l'hivern.
Això a l'hivern i a l'estiu què brena? A síndria.
No ens ho ha dit. Jo crec que a l'estiu no brena.
Amb Anton, a l'estiu sí, no brenes.
Atenció a la Dolors, que ens passa el seu plàning, eh?
A veure.
S'esmorza a les 7 a casa,
sí?
Es dina a la 1,
sí?
I a vegades brenem una fruita a les 5. Però atenció, sempre l'horari de sopar és sagrat. I és a 8:15.
Mira, dona viure a 8, eh?
No, no, com la Mercè, que també sopa a 7:45. Atenció, la llum diu, jo no breno i sopo a les 7. A les 7 sopa la llum. I què sopa? Un iogurt i una fruiteta. Això és el que pren
la llum. Això està en català, un iogurt i una fruiteta, nena.
Cap al llit.
Amb l'estómac buidet, saps?
Mira, el Joan diu, sempre breno, i en tinc 50 i pico, i ho farà concretament d'aquí 3/4 d'hora.
Va, que la Llucia i la Brigitta les hem d'alliberar. Llucia, un número de quin a quin? Fran, que sé que avui han arribat molts missatges.
De l'1 al 129.
De l'1 al 129, digues un número.
23.
23, ves comptant, Fran, i de l'1 al 129, que no sigui el 23.
15, nena.
23 i 15. Doncs el 23 s'endurà el lot de galetes Virgínies i el 15 s'endurà les dues entrades per l'obra La Presència a la Villarroel. Qui són aquests personatges, Fran?
Doncs mira, el que s'emporta el lot de Virgínies és el Roger, que estic veient aquí el seu missatge, que s'està sobrepassant amb altres que arriben. Diu, jo entre setmana faig un berenar sopar entre les 5 i les 6, és a dir, ara mateix
ara.
El Roger està fent el seu berenar sopar. I les entrades per anar a veure La Presència...
Sí. A qui li he donat sort?
La persona que ens ha dit, jo faig un cafè cap a les 6 i sopem a 9:15, que és la Montse, concretament.
La Montse.
Enhorabona a tots dos.
Doncs ja ho sabeu, atents al vostre telèfon mòbil. Brigitta Lamour, Llucia Ramis, moltes gràcies, estimades. Fins dimarts que ve.
Que vagi bona setmana.
Bona setmana,
salut.
Eh? Oi, salut. Nosaltres fem una pausa i a la tornada parlem de Corea. Connectarem amb el nostre corresponsal a la Xina, amb en Francesc Canals, perquè ens expliqui què està passant amb aquest autocop d'estat a Corea del Sud. Ho heu sentit ara als informatius, de seguida us ampliem la informació. Ara tornem.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. AIMO, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya.
Aquest Nadal regala aventures plenes de valors. Regala els llibres del Pot Petit. 6 històries amb personatges molt divertits. El lleó vergonyós, els pirates rodamons, el drac rac, el cuc poruc, l'aura, la dinosaura. I aquest Nadal també, l'Ona, l'estrella del pop. Canta, balla i llegeix amb els llibres del Pot Petit.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quiosc per només 5,95 euros. A partir del 7 de desembre.
Emocionar-se amb la sortida del sol. Amb una cançó a la ràdio. O conduint el nou Audi A5 avant. Hi ha coses que fan que el camí es torni extraordinari. Nou Audi A5 avant des de 490 euros al mes amb bici renting en 36 quotes, amb assegurança i manteniment inclosos. Entrada 14.429 euros. Oferta de Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulten les condicions a Audi Ponès.
Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter, @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
Aquest 7 de desembre, recorda, tens molta sort de poder gaudir del sorteig de la Constitució de Loteria Nacional. Però no només pels 15 milions a un dècim, sinó també pels 169 drets que et cuiden i et defensen. I això també és tenir molta sort. Feliç 46è aniversari de la Constitució Espanyola. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
De petit el meu pare sempre em deia, quan vagis a la mili et faran un home.
T'humiliaven i agenolla't. Deixa'm que segui damunt teu.
Una investigació de 3CAT.
Me intenté suicidar y solo quería salir de allí, del cuartel.
Et faran un home. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 6 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Coses de la vida, d'aquelles que passen ara. Volíem fer una taula d'aquelles d'immediatesa informativa i l'última hora ens obliga a retardar-la una miqueta, però deixeu-me saludar les persones amb qui farem aquesta taula. Neus Tomàs, directora adjunta del diario.es, bona tarda.
Bona tarda.
Òscar Fernández, cap d'informatius de Catalunya Ràdio, director del Catalunya Migdia, bona tarda.
Bona tarda.
Que has marxat, has dinat i has tornat, no?
He dinat abans, he dinat entre la primera part de l'informatiu i la segona, durant els esports.
A sobre que avui t'han deixat sol, et segueix una hora Imagina't. Més, per si no fos poc. Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia, bona tarda.
Bona tarda. L'Òscar ha gastat temps a dinar, veig.
Sí, 5 minuts.
M'ho he tirat per sobre. Un dia tindré un tall de digestió.
Escolteu, avui us havíem convocat per fer una taula d'immediatesa i la realitat ha volgut que ens atropelli aquest tema, que ens esclati aquest cop d'estat, aquest autocop d'estat a Corea del Sud, la que passa a ser una de les democràcies més consolidades d'Àsia. Acaba de passar això i nosaltres hem sentit el butlletí de les 4 i de les 5, però hem promès a l'audiència que en parlaríem en profunditat, que és aquesta llei marcial. Per què serveix, per què han fet aquest moviment. Anem a saludar el nostre corresponsal a Pequín, en Francesc Canals. Francesc Canals, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona
ens hauràs d'explicar molt bé què està passant, perquè hem sentit autocop d'estat, llei marcial. Per què ha passat això?
Doncs aquesta és una mica la perplexitat dels sud-coreans d'aquests moments i, en certa manera, de la comunitat internacional, perquè era una cosa no anunciada. Ha estat una compareixença televisada del president conservador Yoon Suk-yeol a les 10:15 de la nit, que això en horaris de Corea del Sud o de qualsevol país aquí a Àsia és molt tard, i ha anunciat que decretava la llei marcial i això invalida qualsevol activitat política, posa els mitjans de comunicació sota el que és el comandament central de la llei marcial, és a dir, uns militars, els helicòpters que han començat a sobrevolar el Parlament, i davant d'això l'oposició el que ha fet és demanar a la gent que anés a defensar, diguem, la democràcia i, per tant, anés al Parlament, perquè, de fet, és l'oposició la que està acusada per part del president de ser una força pro-comunista, pro-Corea del Nord, i que s'estarien carregant l'ordre constitucional. I aleshores Yoon Suk-yeol ha sortit dient que ell prenia aquesta decisió de decretar la llei marcial per salvar l'ordre constitucional d'activitats antiestatals.
Francesc, clar, nosaltres ens ha sorprès, però possiblement ja estigués tot planificat, perquè l'exèrcit ha sortit immediatament al carrer. Estava una mica preparat o és que són molt ràpids executant?
Bé, és una decisió que evidentment havia d'estar preparada per part del que és, diguem, el president conservador i l'exèrcit. De fet, el que diuen algunes informacions és que qui ha proposat decretar la llei marcial, estat al cap de l'exèrcit, el ministre de Defensa, concretament el president Yoon Suk-yeol. Per això no sembla ser tant una acció militar o relacionada bàsicament amb l'ordre, no? Perquè no estava passant res a Corea del Sud que diguem, requerís una imposició de l'ordre militar, etc. No hi havia cap element d'inestabilitat en el país i, de fet, més aviat això sembla un recurs polític d'un president que estava absolutament assetjat, no té majoria al Parlament i, de fet, doncs, li havien tombat, l'oposició li havia tombat diverses coses, entre elles el pressupost, part del pressupost, i també li havien aconseguit, diguem, començar el procés de destitució d'alguns fiscals. Per tant, ell considera, diu que la democràcia estava segrestada per l'oposició i ha decretat aquesta intervenció de l'exèrcit, que té unes conseqüències bastant imprevisibles. De fet, ara mateix ja els parlamentaris, l'oposició, han aconseguit una majoria dins del Parlament i han votat tirar enrere
aquesta llei marcial.
Aquest decret de la llei marcial. És a dir, això ho hauria d'obeir el president i l'exèrcit.
És a dir, que el president declara unilateralment aquesta llei marcial i ara l'oposició ha votat, recordem que el president està en minoria, aquesta oposició ha votat perquè es carreguin aquesta llei marcial. I s'hauria d'aplicar immediatament, això?
Sí, clar, haurien d'obeir, diguem, aquesta ordre del Parlament que diu que aquesta llei marcial, aquest decret de llei marcial no és vigent, no és legal. I, per tant, haurien d'obeir-lo. En aquests moments no queda clar. És a dir, ara tot està, diguem, en aquest estira i arronsa entre els opositors i les tropes que han entrat en el Parlament, més o menys. I, de fet, és tot bastant incert en aquest moment.
Perquè, clar, estem parlant que el president unilateralment decreta aquesta llei marcial, però sense el suport del seu propi partit, perquè entenc que el seu propi partit també ha donat via lliure a carregar-se la llei marcial, votant juntament amb l'oposició.
Sí, fins i tot el president del Parlament, del seu partit, està en contra d'aquesta decisió, no? Per tant, això tindria més aviat pinta, no? Si haguéssim d'interpretar per on va això, seria una mica cap a un cop, diguem, de palau fet pel propi president contra una mica tota la classe política i veurem quines conseqüències en pot tenir, no? Potser amb la intenció de redissenyar una mica el panorama polític sud-coreà, que és una democràcia absolutament consolidada de 40 anys després d'haver acabat amb la dictadura, a més al carrer, no? Amb prolongades manifestacions i disturbis i morts contra les dictadures després de la Segona Guerra Mundial.
Les imatges fan fredat, eh? Ara tens una mica la sensació, ho obro a la taula, tens una mica sensació que si dispara algú aquí es lia una grossa, no? Òscar.
Oh, sí. M'estàs intentant estirar de la llengua, però el Francesc que hauria de fer la maleta, diguem-ne, perquè...
Fes la maleta, Francesc.
Demà ens entri des de Seul.
Exacte. Demà segurament els serveis informatius es desplegaran a Seul i des d'allà us informarem a Catalunya Ràdio. Estava estirant de la llengua a l'Òscar perquè ho digués i fes aquest atracament en directe. En tot cas, què està passant ara mateix a Seul amb en Francesc Canal for Damis? Moltes gràcies, Francesc, i això, fer la maleta.
Sí, està feta.
Sempre a punt, el Francesc.
Una abraçada, Francesc. Fins ara. Adéu. I ara, a la tarda de Catalunya Ràdio, volíem parlar de periodisme i d'immediatesa. I us deia que havíem convidat a la Neus Tomàs, havíem convidat a l'Òscar Fernández, a la Isabel García Pagán, i just ens ha esclatat això, clar. Un gran exemple del que volíem comentar. Corea del Sud. El president declara aquesta llei marcial, tenim el Parlament bloquejat, tancs al carrer a Seul, mitjans de comunicació sota control governamental, però és a l'altra punta del món. Què hauríeu decidit vosaltres? Fer el que hem fet aquí a la tarda? O hauríeu aguantat més el tema? Ara critica'm, Òscar.
No. Depèn de quin subdirector tinguis de programa.
Per al·lusions.
Carlos Baraiver, bona tarda.
I de quin director tinguessis a la ràdio.
No, és a dir, és veritat que ara això s'ha convertit en una cosa molt perversa. És a dir, abans, fins no fa tant, una cosa que passava tan lluny no requeria aquesta immediatesa en la reacció. Però avui dia que, a més, tots els, i parlo per les ràdios, tenim programes en directe que estan pendents de l'actualitat, que tot ens arriba a través de xarxes, internet, etc, i que una cosa que passa a l'altra punta del món i que fa uns anys no t'hagués arribat fins molta estona més tard, ara t'arriba de manera immediata.
Sí, clar, jo tenia obert aquí Twitter i la primera pregunta que ens fem és, ostres, què està passant a Corea, no? Que per això Carlos reacciona, parlem amb informatius...
Per tant, t'obliga, entre cometes, a reaccionar abans del que haguessis reaccionat fa uns anys perquè, clar, en el teu entorn, en el teu context, fa que una notícia que no estaria tan present, ara ho està. I, per tant, clar, tu també vols servir de primera mà, amb la rapidesa que sigui possible, doncs, la informació que et demana el context i que demana l'actualitat. Per tant, si has de reaccionar més ràpid del que haguessis reaccionat fa uns anys.
No, tu posa un exemple. Jo aquí al telèfon duc un programa que pots veure en temps real, que tots els que estem amb això el tenim, veus en temps real que estan llegint els teus lectors.
Uf,
no?
Que pervers, no? Uf.
Sí, és molt pervers.
Nosaltres també podem veure la gent que es connecta.
I fins i tot té un punt d'addictiu. Has de saber-ho controlar per entendre'ns. Però bé, el posava com a exemple perquè nosaltres ara al diari no estem obrint encara amb Corea. Estava veient La Vanguardia ja està obrint amb Corea, El País està obrint com nosaltres amb la citació de Miguel Ángel Rodríguez al jutjat, però en canvi, mirant què és el que estan llegint els lectors, la primera notícia que estan llegint és Corea. Després ve una cosa de pensions i seguretat social, tal, però entre les cinc primeres també es cola explicar què significa la declaració de la llei marcial a Corea del Sud. Per tant, podem explicar quin és el cercle, si tu els hi ofereixes el que estan buscant o si ho estan buscant perquè ho estem oferint. Però en tot cas, a més, vol dir que ho estan consumint probablement molts per xarxes, perquè molta gent no està treballant o el que sigui, no està consultant les portades dels diaris, sinó que ho està mirant d'altra manera.
I els puixos que ens arriben al mòbil, etcètera.
Els puixos, que també això en podem parlar després, si se n'abusa o no, que ja et dic jo que sí. Però just volia posar aquest exemple perquè veient que encara que no estiguis obrint el diari, és el que més està llegint el diari.
Perquè una mica els diaris digitals fan la feina també de la ràdio, no?, aquesta immediatesa. Isabel?
Jo crec que avui, malgrat ser una notícia de cop d'estat i llei marcial, és una informació ordenada, no? A mi m'ha sorprès perquè tu has comentat ara. Jo estic aquí mirant Twitter i sembla que t'hagis assabentat per Twitter, però és que resulta que és una compareixença en directe del president, amb una reacció parlamentària. Vull dir que la informació arriba molt directament i no has d'estar i no calia seguir perfils de Twitter de la zona o de referents de periodístics de la zona per saber que estava passant alguna cosa, no? Perquè el que ha passat directament, no? O sigui, el Francesc Canal ho explicava molt bé, no? És una compareixença no anunciada i tot això. Llavors, el que passa és, efectivament, el relat és el que fa la Neus. A La Vanguardia sí que estem obrint en Corea, s'ha obert fins i tot un directe, que en aquest moment és el més vist a la web de La Vanguardia, i entre les quatre o cinc primeres notícies hi ha les dues, la del corresponsal a la zona, del Jordi Juan Baños, i el directe, entre les quatre primeres notícies que hi ha en aquest moment, no només a la Home de La Vanguardia, sinó de La Vanguardia en general, són de Corea. Però el que vull ressaltar és que en aquest cas no és d'aquelles coses que comencen amb un sembla que o atenció perquè hi ha mitjans de Corea del Sud que estan avisant o que podria passar alguna cosa. O sigui, ha sigut un esclat informatiu absolutament controlat i sense cap mena de dubtes sobre els fets, no? Després, les interpretacions poden ser moltes. El Francesc ha fet des de Pequín ha fet una que segurament és la més encertada, diguéssim, no? Però en aquest cas els fets han sigut clars perquè ha sigut oficial. Moltes vegades ens trobem...
Sí, és veritat, ens arriba la informació per fonts no autoritzades, diguem-ne.
Exacte. Ens trobem en situacions en què tots són o mitjans del país de Torc que estigui passant alguna cosa, o d'aquí mateix, és sembla que, atenció, vigileu, i llavors comença aquesta feina de rastreig. Si no tens un corresponsal a la zona, afortunadament nosaltres a La Vanguardia encara tenim personal desplegat per gran part del món que de seguida t'ajuden a determinar si el que està passant i per què està passant, no? Però hi ha moltes vegades que no és tan clar, i avui, doncs, el fet de que hi ha sigut una compareixença és molt clar.
Avui ha sigut acadèmic, com el que deia la Isabel, no? Però sovint passa que no és acadèmic i aleshores seguim volent córrer sense poder comunicar aquests fets tan contrastats. Ara em deies, els puixos, creus que abusem dels puixos tots plegats?
Sí, uns més que altres.
Hem de dir per què serveixen.
Clar, el puix és, perquè la gent no entengui, és aquesta alerta, si tu tens descarregat
les aplicacions, no?
dels diaris, el que sigui, no? Doncs nosaltres tenim l'opció d'enviar-te un missatge al telèfon dient atenció, no? Corea, no? Clar, és un sistema que pot ser més o menys sofisticat. És a dir, tu, per exemple, el pots tenir territorialitzat. És a dir, tu pots enviar un push només als, en aquest cas serien els oients, no sé, del País Valencià, o de, nosaltres, posar els lectors de Catalunya.
Es pot segmentar fins a aquest punt,
eh? Per
seccions,
per
també.
Seccions.
Que la gent només rebi les d'esports. La
societat,
esports.
Política.
Sí, sí.
Llavors,
que fins i tot per autor, perdona.
Sí.
Que només rebin els articles de l'Enric Juliana. Clar. Això hi ha gent que ho té.
Llavors, la qüestió és, inicialment era un mètode pensat per avisar al lector de que està passant una cosa important. Què passa? Que quan tu reps això al telèfon, el més probable, no sempre, el més probable és que et cridi l'atenció i ho obris, i per tant això provoca audiència. Què passa? Que això, per què dic que se'n pot abusar? Perquè és una audiència, entre cometes, fàcil i ràpida, però té un efecte també contrari, i és que pots acabar enviant pujos de qüestions que no tenen cap interès, a no ser que, com diu la Isabel, doncs tu com a lector hagis demanat que vols rebre aquest tipus d'informació, però si no, pot ser que acabem enviant pujos de coses que no tenen aquest interès rellevant...
I acaba perdent l'efecte, no?
I acaba perdent l'efecte fins al punt que hi ha gent que se'ls treu. No, escolta, és que m'estan agobiant... I,
has de trobar
i,
el punt entre fer un ús de servei públic, clar, és a dir, escolta'm, t'estem donant la informació que t'interessa, o si estàs fent publicitat o estàs fent spam. És a dir, estàs enviant, estàs envaint un espai tan privat de la gent com és la pantalla del seu telèfon mòbil.
És que depèn de quan estan enviant a l'hora, tu desactives, eh?
Has de pensar que nosaltres no som els oients, ni els lectors, els consumidors habituals de mitjans, i que segurament nosaltres tenim les notificacions i les alertes
de tot.
De manera que no tens un mòbil, tens un picarol continu, no, diguéssim, perquè no para de sonar. Jo crec que això és un problema, diguéssim, nostre, que som... No? Que,
és del sector,
que,
sí.
Que és del sector i que estem abonats a tot això.
Sí.
Una altra cosa és... com planteges quina utilitat tenen aquestes alertes, no? Com deia la Neus, si l'objectiu principal és fer una alerta d'una última hora, ha passat una cosa i és important, jo crec que està més que justificat fer aquest missatge, que és una intromissió al final, no?
Sí, perquè tu no l'has demanat, no l'has anat a cercar, eh? T'arriba.
No, sí, ho has
demanat al seu dia, però...
Ho has autoritzat, sí. si no
tu vols rebre les notificacions, sí, i a partir d'aquí...
Després te les pots personalitzar. Nosaltres, a l'app de La Vanguardia, tu personalitzes les que vols rebre, les que no, si t'interessen les de cultura només o t'interessen les generals d'última hora o no. Però hi ha aquesta part d'última hora, i després hi ha l'altra part, que jo crec que és la més intrusiva i que probablement és el que ens podríem replantejar, que és el de la promoció dels temes propis, la promoció de les nostres informacions, que pensem que...
És mirar-los al melic constantment,
això pot tenir interès pel nostre lector, i llavors s'acaben distribuint més notícies via notificació de les que probablement mereix l'última hora, precisament perquè dius, ostres, jo crec que aquest article és lo suficientment bo com per molestar el nostre lector. I així ho fas, no? I, efectivament, doncs, genera audiència i moltes vegades, i tu ho veus, perquè tenim les gràfiques al moment, de quanta gent ho estan obrint, segon per segon, quan han deixat d'obrir-lo, i sempre, després d'una notificació d'aquest tipus, l'audiència de l'article queda molt més alta que abans de...
I a més...
En la ràdio no sé si funciona així, també, perquè sí, no sé si és directament proporcional el que puxes del que
no
es
connecta. No direm noms, però hi ha emissores que saben que hi ha un col·laborador, el que sigui,
que funciona,
que
funciona i el puxen, no?
I puix perquè...
I hi ha una relació directa entre llançar un puix i que hi hagi un augment del consum digital. Perquè, clar, la gent clica en aquell puix i, per tant, va a l'emissió en directe del programa que està publicitant el seu contingut. I després tots fem una cosa, a la Neus deia, nosaltres encara no estem obrint amb Corea, però La Vanguardia sí, és que tots ens estem mirant els uns als altres. I això fa que també ens contaminem, entre cometes, és allò de dir, jo no he fet el push, però un dia si l'està fent aquest, i l'està fent aquell, saps que jo també el faig.
Clar, és que sembla que em quedi enrere, clar, no?
I això, que és molt humà i que tots fem, de mirar-lo del costat, a veure si tothom va més o menys com jo, també fa aquest aquesta inflació de puixos, diguem-ne.
Però, a veure, també hi ha la competència aquella de ho hem tirat abans que l'altre, no?
Sí, això us ho volia tirar.
Hi ha la vessant de ho hem tirat abans que l'altre, després ens hem de preguntar si ho hem tirat millor o pitjor que l'altre, però ho hem tirat abans que l'altre. Hi ha la pregunta aquella de tothom està tirant una alerta sobre aquest tema i al millor tu penses... ostres, doncs per la nostra audiència igual clar, no és rellevant, clar. Perquè, insisteixo, és un sistema que és invasiu, malgrat s'hagi donat el consentiment.
Però això que deies ara, Isabel, ho hem tirat abans que un altre. Jo sempre em pregunto, els oients que ens estan escoltant a nosaltres, que ja són, ja no parlo de puixos ni d'audiència digital, ara parlo de l'antena, Els oients que ja ens estan escoltant a nosaltres, a vegades sento que tenim una pressa, que potser perdem temps o invertim temps en anar molt ràpid i no en fer les coses millor perquè ja ens estan escoltant a nosaltres.
Això té,
això
té una lògica en l'antena, si ja t'estan sentint, però el push...
No, però no parlo de pushos,
El que fa push és robar-te oients, entre cometes. És a dir, algú que està escoltant una emissora, li arriba un push d'una altra emissora que està tocant un altre tema que a ell li interessa més
i
se'n van cap allà. Per tant, el push sí que et pot robar oients.
Però m'entens el que et dic o no? Que a vegades correm molt i dius, però si els nostres oients ja els tenim.
Però és que el consum és diferent cada mitjà, no? Vosaltres, tu comptes, dius, bueno, la gent m'està escoltant, llavors pots trigar un minut o cinc minuts a explicar-ho a Corea, no? Perquè la gent que t'està escoltant tindrà la informació un minut abans o un minut després i no compararàs amb la gent que està escoltant un altre programa en una altra emissora que decideixen dir-ho abans o després.
Que són víctimes, perquè jo porto, ho hem explicat ahir 10 i portava 3/4 d'hora dient de seguida us ho expliquem, vull dir que no...
Sí, però una cosa és l'audiència que tu ja tens perquè t'estan escoltant en directe, no? I per tant són... anava a dir, estan segrestats per tu, no. Però els tens,
entenem,
no?
Sí.
Estan escoltant a tu i, per tant, tu els hi donaràs la informació i la rebran en el moment que tu decideixis. En el cas de la Neus al Diario.es o a La Vanguardia, hi ha molta gent que està connectada, però la gent no està a 24 hores o no... Pot estar connectada mirant amb trajectes de metro o el que sigui, però si no van a llegir directament... d'aquest tipus de notícies només se n'assabenten per aquesta alerta. De manera que és important arribar abans.
Clar, el manual... Sí. El manual és... No cal que siguis el primer, cal que siguis el millor. Però això és la teoria.
Clar, perquè després ens penalitza.
Això és la teoria, perquè el que dispara primer probablement s'emporta un paquet d'audiència que no s'emporta el segon i ja no tinc ni el tercer i tal. Què crec, home, que... podem citar els exemples, no?, de gent que s'ha matat
abans d'hora,
no? El Javier Cerca sempre explica que a ell cada 3 mesos el maten, perquè cada 3 mesos apareix que, saps?
Home, fa 2 setmanes, i torno al que va passar a l'Agència EFE, una va ser un error es va publicar, i recordeu, no?, que va ser que estaven fent un assaig i es va publicar per error, i l'altre sí que va ser un tema d'immediatesa, de voler publicar ultraràpid, i el ser una agència després es va replicar en segons mitjans.
Clar, però per això et dic, però aquí entra també la manera que tenim els propis mitjans d'informar-nos, perquè abans, doncs, què s'hauria fet... la Isabel o jo li hauries dit el de Cultura o el que està més a... Truca a Tusquets, no?
Que és l'editorial de Jerta.
Editorial... Sí. No, sí, o l'editorial d'Uramburu i pregunta, no? O si, fins i tot el mateix hauria dit, escolta, vaig a trucar doncs, a la seva gent o al seu agent o... Tot això, com que va tan ràpid i al final, moltes vegades, com que hi ha una taula central que és la que decideix que es publica i que no, fa que moltes vegades fins i tot les pròpies seccions no vagin a la mateixa velocitat que va al cor, que és el que decideix aquestes últimes hores. Sí crec que, ni que sigui a base d'errors, tothom està aprenent una mica a calmar-se. I aquests darrers han sigut... potser l'exponent més bèstia, perquè al final tu dius, home, si La Vanguardia ho diu, és que és veritat, no? Pues, si EFE ho diu, és que és veritat. Clar. I si no et pots fiar d'EFE, tenim tots un problema, no? Llavors jo crec que això, uns errors que ens podien haver passat a tots, però que els han passat a ells, ens han obligat a tots a prendre consciència. I després hi ha una altra cosa, nosaltres ens informem diferent en el sentit de que les xarxes també són fonts d'informació per nosaltres, perquè moltes vegades ens han obligat, perquè hi ha polítics que diuen el que volen dir allà...
Això és un altre, però bueno, seria un altre debat.
Perquè hi ha gent que comunica informacions allà, doncs això, de gent, confirmacions oficials de gent que... Però després, també perquè els ciutadans s'informen de manera diferent. És a dir, ens agradi més o menys la manera d'informar-se ha canviat i això ens condiciona a nosaltres també la manera de treballar. Us recomano no només als que siguin de l'ofici, sinó a la gent que pugui estar interessada en el tema. La setmana passada va sortir
un estudi bastant exhaustiu de l'Institut Reuters a Oxford, que analitzava 8 països. Entre ells hi havia Espanya, Argentina, Brasil, Japó, Corea del Sud, Estats Units. I explicava una mica com s'informa la gent. I, per exemple, per plataformes, mm-hmm. YouTube, pot ser Google...
O WhatsApp,
Google,
molta gent WhatsApp també.
Malauradament.
Era un 45%. Les de missatgeria era un 15%, que hi ha països on és molt, per exemple, a Japó és molt. I el que serien les webs, els digitals, que són diaris, per entendre'ns, o la televisió, doncs encara els digitals era un 59% i la tele un 57%. Però el que sí que està clar és que la gent que més consumeix diaris són també els que més s'informen, perquè són els que volen estar més informats, per entendre, són
per
els que també s'informen més per plataformes, per xarxes, per tant, diguéssim que compartim aquest públic amb Google, amb Yahoo, amb Facebook, amb Instagram, amb TikTok. Llavors, clar, fer-ho de manera diferent i que l'espectador, el lector, l'oient entengui que nosaltres no som el mateix que Google, no som el mateix que TikTok, és complicadíssim. I a més, perquè si ho mires per edats, a les xarxes socials, entre els joves, bueno, o no tan joves, de 18 a 24 anys, el 58% busca la informació política a través de xarxes socials.
Perquè, a més, tot això està barrejat amb un cansament de les notícies, que és general.
És evident.
Llavors, com que la gent està cansada de les notícies, no va a buscar un lloc on només troba notícies, que va a buscar un lloc on, a banda de les notícies, pot trobar doncs, un vídeo graciós d'algú que ha caigut,
no?
El que sigui, o una xarxa social.
No, més entreteniment.
Una xarxa social que tu estàs allà entretenint i, de sobte, a banda d'una caiguda, d'un gos que fa no sé què i d'un xiste que ha fet no sé qui, a sobre et surt una notícia. I llavors t'estàs informant a través de TikTok, a través d'Instagram, i t'estàs informant a través de Facebook, fins i tot, de gent més gran, i per tant allà és gent que té interès molt relatiu, per no dir que zero, per les notícies.
Però una cosa, Òscar, i això tots els medidors t'ho indiquen també. Entre donar toms com hàmsters a temes polítics amb coses de detall que són ja només pels que estan molt, molt, molt posats en el tema, i els vídeos de gatets... Hi ha una franja molt àmplia.
Sí, 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 no dic que no, però dic que quan tu deies hi ha molta gent que s'informa només per aquestes xarxes socials, arriba perquè hi ha molta gent que està molt cansada de les notícies.
No, és que hi ha molta gent que ha deixat d'informar-se.
Fuig de les notícies, fins i tot, que quan veu que a la televisió li posen notícies, canvia de canal, perquè no, perquè totes són dolentes, perquè tot és crisi...
Però depèn de com, després veiem unes audiències, tant a ràdio com a tele, quan fem especials de notícies...
Quan hi ha un tema molt important.
Sí, però són els especials que es mengen tot l'espai de l'infoentertainment aquest que hem batejat, que té tanta... Que és
presència, sí.
Molta presència a les teles, sobretot a les teles espanyoles pels matins, i que hi ha una audiència que és captiva de tenir la tele com a acompanyament, i per tant, després, quan hi ha aquestes desgràcies o aquests esdeveniments informatius que sí que requereixen de desplegaments, doncs és audiència que és fidel, perquè ja estan connectats amb aquest tipus de programes llargs que no s'acaben mai, no? Jo crec que recollint una mica el que deia la Neus, diguéssim, la gent ha començat, o sigui, el que potser no podem caure nosaltres és en l'error de pensar que el que hem de fer és fer notícies a TikTok,
no,
diguéssim.
No.
O sigui, hi ha coses...
Això és interessant, perquè s'hi ha pensat durant molt de temps, a dir, ho hem de TikTokejar tot.
Hi ha coses que es poden explicar en 30 segons senyalant amunt i avall, i hi ha coses que no es poden explicar en 30 segons senyalant amunt i avall, de manera que... aquest punt d'exigència jo crec que no l'hem de perdre, però sí que és veritat que hem de fer les coses, intentar buscar llenguatges que aproximin a la feina seriosa que fan els mitjans convencionals, que la manera d'exposar-la sigui menys convencional, però sigui igual de rigorosa. I aquest és el repte que tenim per davant. Llavors, igual que nosaltres hem de fer aquest esforç, ens trobem que al davant tenim les fonts d'informació, ja siguin polítics, ja siguin... Citaves les editorials de llibres i tal, han de comunicar-se d'una altra manera.
Clar, no fer un tuit i comunicar-se a través de tuit.
Si la comunicació es limita a nosaltres notifiquem les coses via tuit, doncs passa el que passa, que arriba el senyor Tommaso de Benedetti, copia tots els comptes de tots els editorials del món mundial i cada setmana mor algú. I ostres, has d'estar allà comprovant, espera, que està verificat. Que estigui verificat tampoc és suficient, perquè ara ja saps que pagant ja t'ho verifiquen, encara que no siguis el titular del compte. Has de mirar a qui segueix, a qui el segueix, quan es va crear el compte, els tuits anteriors, el no sé què, no sé quant, tot això mentre truques i ningú t'agafa el telèfon. Mm-hmm. Vull dir que tot això s'ha complicat molt, però la feina continua sent la mateixa. Clar. I és intentar
però,
tenir la informació.
S'ha multiplicat molt, també, a 5 de velocitat.
Però a més s'ha complicat molt perquè els protagonistes i les entitats o les institucions també han vist que poden ser elles mateixes les seves, els seus mitjans de comunicació i que, per tant, no cal anar a fer una entrevista, no cal anar a fer una roda de premsa si jo puc fer-me un vídeo
i el disparo,
en què
i
jo ensenyo
el
que
no?
A mi m'interessa ensenyar i no el que vull amagar.
És molt pervers, eh?
Sí, però això, per exemple, jo que vinc del món dels esports,
ja fa
molts anys que molts esportistes no donen ni una entrevista i que la que donen la donen a qui ells volen i amb les seves condicions i que d'aquesta manera col·loquen el missatge que als ells els interessa.
Absolutament.
Això té un altre, això ara té un altre problema i és, o sigui, nosaltres hem vist com ha evolucionat Twitter i per exemple, en el món polític que és allà on més ens hem mogut, diguéssim, les rodes de premsa van començar a desaparèixer, són compareixences...
Sí, exacte, o inclús per monitors,
que
n'hem vist alguns.
I si tu trucaves a la gent abans per parlar amb ells, i ara t'envien un tuit, no?, i diuen, he dit això, i, doncs molt bé, felicitats.
Val, gràcies.
No? He dit això. Però ja fa molt de temps que per molt que tu intentis enviar el teu vídeo amb les teves declaracions, si l'algoritme del senyor Mas no l'ensenya, la repercussió que té no és el que tu t'esperaves. O sigui, hem tingut partits polítics, però institucions, administracions públiques, fent una inversió econòmica en unes xarxes que són privades, de les quals ara no controlen quina és l'exposició que fan dels seus continguts.
Sí.
I, per tant, jo crec que és un bon moment, no sé si per fer tres passes cap enrere o per recuperar les bones costums.
És interessant, això. I, a més, últimament, és quan ens n'hem adonat, precisament, això, que hem donat totes aquestes dades a aquesta gent.
O sigui, jo crec que és el moment de recuperar els bons costums, que és tornar al contacte directe a l'hora de quan vols explicar les coses de veritat i que vols que les coses les expliquin de veritat. Mm-hmm. Perquè ara ja fer un vídeo amb unes declaracions teves no et garanteix que allò tingui l'exposició ni les visualitzacions que podien tenir fa 3 anys o 4. De manera que,
però fer
atenció,
una entrevista a un diari o fer una entrevista a una ràdio o a una tele tampoc no té l'audiència que tenia fa 20 anys.
Tampoc, però hem d'aprendre.
Penges un clip de la mateixa entrevista i allà et corre com la pólvora, eh?
Sí, però el que diu la Isabel, tu no acabes de controlar del tot, perquè hi ha l'algoritme, hi ha el propietari de la xarxa...
Hi ha companys, per exemple, que són especialistes d'àrea, a l'avantguarda ho hem comprovat molt, que tu pots dir, a veure, un especialista de música clàssica, un especialista de muntanyisme o el que sigui, no? Probablement no són temes que surtin en aquests rànquings d'audiències amb molta audiència, però són temes de nínxol que hi ha molta gent aficionada que va a buscar-los. I, per exemple, les xarxes, en el cas de Twitter, fins fa un temps et deien, bueno, jo sé que a la portada de La Vanguardia probablement no té molt de recorregut aquest tema, però a través de les xarxes, com que són aficionats molt fidels i seguidors i durs, diguéssim, d'aquest tipus d'informació, tenia un recorregut que després tu miraves els números d'aquell tema i deies, un dia, doncs...
Surt a compte, parlant d'ornitologia, no?
Estava molt bé, no? I ara ja no passa. Ja no passa perquè no s'exposen. O sigui, l'algoritme les amaga. De manera que aquesta visualització que tenien alguns temes via xarxes, ara ja no els tenen.
Sí, però vull que parlem d'Elon Musk, que és el que és, no li dedicarem més temps, però clar, per exemple, som tots molt esclaus de Google. És a dir, si Google et vol ensenyar, doncs és el teu dia de sort. Si Google no et vol ensenyar, doncs encara que tinguis el gran reportatge, el millor reportatge que s'hagi publicat aquell dia, o una investigació que t'ha dut allà tenir un redactor 3 mesos mirant no sé quin tema, doncs passarà per davant que l'aspiradora de no sé quin supermercat ha baixat...
No, és molt depriment, no bufis.
Mira, et vaig a posar un exemple.
És així, eh?
Et vaig a posar un exemple real. Fa unes setmanes, a Espanya, o sigui, no només a Catalunya, sinó a Espanya, la notícia més llegida durant una tarda va ser un titular que era... El gobierno decreta el cierre de los bancos durante 3 días. Y en realitat era el divendres, no? El dia 8, no sé quin dia de Nadal i no sé quin altre. Doncs aquell titular va ser el més llegit a Espanya durant hores. Llavors tu dius, escolta, però és que hi ha un senyor fent informació de banca fantàstica a no sé quin diari, no? A Economia de la Vanguardia tenen uns anàlisis fantàstics del Manel Pérez. Doncs home, els lectors, socis, subscriptors, oients, han de saber que han de... O sigui, que s'ha de llegir aquests anàlisis i després, si volen llegir aquesta cosa, que és mentida, perquè és un titular mentida...
O llegeixin per entretenir-se, no?
Però al final és el que t'ensenya Google.
Sí, i a banda d'això, clar, també has de mirar, hi ha dos tipus de mètrica. Una és quanta gent ha clicat aquella notícia i quanta gent s'hi ha quedat a llegir-la, perquè tu, si t'arriba el titular de tanquen 3 dies als bancs, segurament clicaràs. Però, hòstia, que tanquen...
I a la segona línia...
Cago en la punyeta, m'han enganyat. Ara, tu ja has clicat i allò
ja compta.
Ara, si no t'hi estàs una estona, quedaràs com que has llegit 10 segons.
Exacte.
Però...
Us tornaré a cridar, la tarda de Catalunya Ràdio, perquè m'he engrescat ara amb el tema. A tu t'ho pago amb polvorons, també t'ho dic,
Saps que és car, Això és car, donar-me de menjar.
Meus Tomàs, directora adjunta del diario.es, Òscar Fernández, cap d'informatius de Catalunya Ràdio, director del Catalunya Migdia, Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia, com sempre, ultraedificant sentir-vos aquí, i més avui en un dia que l'actualitat ens ha posat en safata de plata. Per cert, ja us ho hem dit, el Parlament de Corea ha revocat aquesta llei marcial. De moment, el cop d'estat ha aturat. Ho seguirem informant a Catalunya Informació, ja ho sabeu, i després a la TDT, perquè nosaltres ara marxarem a l'exclusiu digital. Vaig a la publicitat i de seguida us explico com connectar amb nosaltres. Gràcies a tots tres.
Adéu.
Una abraçada.
Adéu.
Ara.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
El Nadal més salat t'espera al Port Vell fins al 6 de gener.
Descobreix tot el que el Port de Barcelona ha preparat per aquestes festes. La fira, una pista de gel sostenible, una roda amb vistes a tota la ciutat, noves atraccions i una completa agenda d'activitats repartides per tot el Port Vell.
T'esperem a Nadal al Port fins al 6 de gener.
Consulta l'agenda a portdebarcelona.cat.
Ei, anem al Pessebre Vivent de Corbera?
Sí, i tant. Hi participen més de 200 actors en un escenari natural de 14.000 metres quadrats.
I podem anar els caps de setmana i els dies festius fins a l'11 de gener.
Em miro el calendari i compro les entrades ara mateix a pessebrecorbera.cat.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Trans.
Aquest Nadal regala aventures plenes de valors. Regala els llibres del Pot Petit. 6 històries amb personatges molt divertits. El lleó vergonyós, els pirates rodamons, el drac rat, el cuc poruc, l'aura, la dinosaura. I aquest Nadal també, l'Ona, l'estrella del pop. Canta, balla i llegeix amb els llibres del Pot Petit.
Aquest 7 de desembre, recorda, tens molta sort de poder gaudir del sorteig de la Constitució de Loteria Nacional. Però no només pels 15 milions a un dècim, sinó també pels 169 drets que et cuiden i et defensen. I això també és tenir molta sort. Feliç 46è aniversari de la Constitució Espanyola. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, Andreu Buenafuente i Victòria Luengo.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Marta, m'agrada la teva jaqueta de moto. D'on és?
Me l'ha regalat Onda Tauler amb la compra de la meva nova moto.
Comprant una moto de 500 centímetres cúbics o més, et regalem una jaqueta Adventure de Tauler Clothing valorada en més de 170 euros. I amb l'extensió de garantia d'Onda Plus, la matriculació és gratis. Consulta'n les condicions a Onda Tauler. Vàlid fins al 31 de desembre o fi d'existències.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili. Posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
De 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Un minut i seran les 6, obrim casella del nostre calendari d'advent.
Ha arribat el calendari d'advent que porta un munt de capsetes plenes d'il·lusions. Aquestes festes regala emocions regalant teatre. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Regalateatre.cat patrocina el calendari d'advent.
I alerta, perquè em disposo a obrir la segona casella, que correspon al dia 3 de desembre. Un lot de torrons i mel alemany. El primer que truqui ara mateix al 93-201-7474 s'emporta aquest lot de torrons i mel alemany. Nosaltres ens sentim ara a l'exclusiu digital. Entreu a l'aplicació i la segona pestanya dalt a l'esquerra, allà encendreu.